tot costa.
Em direu que el cas Artel i el Dolmo són totalment diferents, i tindreu raó, però hi ha un evident punt de contacte. Depenen d'accions improvisades, atropellades i preses a cops de volant.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Divendres 3 de gener, el dia en què l'actualitat del Barça la marquen dos noms propis. Ja heu seguit a la tarda el d'Artel i, evidentment, ja fa dies que estem pendents d'Olmo i de Pau Víctor. És que en serien tres, però, pobre, ens el descuidem cada dia. Sergi Andreu, hola, bona tarda.
Què tal, Sònia? Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, entre Olmo i Artel hem tingut una tarda ben entretinguda. No sé ben bé per qui començar, però vaja, si et sembla, començo pel serial Olmo, que sembla que és a punt de resoldre's. Ara sí, el Barça espera per avui la resposta de la Lliga. El club ja ha rebut la totalitat dels diners per la cessió de la gestió dels seients VIP del nou Camp Nou. Un cop ingressats, ha tornat a enviar la documentació a la Lliga de Futbol Professional i a la Federació Espanyola per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i també per recuperar la norma de l'1x1 del fair play financer. Al club hi ha optimisme, tot i que la Lliga de Futbol vol mantenir la normativa que impedeix que un equip inscrigui el mateix jugador dues vegades en una mateixa temporada. Veurem. Per aquest motiu, el club té prevista una possible alternativa judicial. Un cop la Lliga i la Federació Espanyola exposin la seva resolució, Joan Laporta donarà explicacions.
Ara, de seguida, la Laia Tudel i el Xavi Campos ens n'explicaran tots els detalls.
Per si fos poc, en les últimes hores s'han acumulat els problemes a Can Barça. Ahir sortia a la llum el retorn del base Artel a l'equip blaugrana després de la seva sortida polèmica fa 3 anys. Doncs bé, el jugador ha viatjat a Barcelona en principi per iniciativa pròpia, per passar revisió mèdica i tancar l'acord, però finalment tot s'ha desfet i no fitxarà pel Barça. L'hem sentit fa només uns minuts en roda de premsa al costat del seu representant, que ha carregat fort cap als directius de la secció de bàsquet, ha culpat Cubells de la frustració del fitxatge i diu que li havia assegurat que tot això arribaria a bon port.
De seguida amb la Res Macià en sabrem tots els detalls, però vaja, per iniciativa pròpia diria que el representant ha explicat que els hi havien pagat els bitllets d'avió. Vull dir que probablement, vaja, i l'Ernest ja ens ho deia, que agafaven els vols per passar la revisió mèdica. Això és un fitxatge que han tirat enrere a les últimes hores, probablement perquè han sentit i han notat el soroll del Palau i segurament les rades inicial d'anar a buscar Artel, però vaja, ara de seguida ho parlarem tot plegat amb l'Ernest Macià, ja us sentit que a la tarda han fet un ampli seguiment.
Deixem els afers extraesportius, si sembla, perquè al cap i a la fi també hi ha competició. Demà juga el Barça-Barbastre, eliminatòria a 16 de final de la Copa del Rei masculina. Araujo podria tornar després de 5 mesos lesionat i podria votar el porter polonès Szczęsny. Avui, de fet, ja tenim partits que han començat ara a les 7, aquesta ronda de 16, el Granada-Getafe, el Pontevedra-Mallorca i el Racing Club de Ferrol, Rayo Vallecano. Tots plegats acaben de començar. D'altra banda, el que ja vam avançar ahir, avui s'ha fet oficial, l'Espanyol ja té el primer reforç d'hivern, el central mallorquí Pablo Ramón, de 23 anys, que arriba procedent del Madrid, ha signat fins al 2028. Parlant del Madrid, avui juga a València, enmig d'un ambient enrarit, amb moltes manifestacions en contra de la propietat del club xe. És partit avançat de la 12a jornada de Lliga, que es va haver d'ajornar per la Dana, i el partit comença a les 9, aquest València-Madrid. Tornem al bàsquet, perquè avui també juga tant la penya com el Barça. De fet, la penya és al descans 39-40. Guanya a la pista del Wolves de Vilnius. I el Barça juga a la pista del París, que és un dels equips revelació de l'Eurolliga, tercer a la classificació amb 11 victòries i 6 derrotes, mentre que el Barça arriba al partit després de dues derrotes seguides amb un balanç de 9-9. 9 victòries, 9 derrotes i fora del play-off. Més qüestions. El jove de 19 anys, Edgar Canet, lidera la categoria de motos Rally 2 del Dakar, que ha començat avui. El de la Garriga, que debuta a la competició, s'ha imposat a l'etapa pròleg. Demà té per davant 400 quilòmetres cronometrats.
Avui el descobrirem amb el Damià Aguilar, que ens en farà un bon perfilet.
En cotxes, el pròleg d'avui no influeix en la classificació, els ha servit per triar les posicions de sortida en la primera etapa de demà. Laia Sant ha guanyat en cotxes en la categoria de dos rodes motrius, el millor català ha estat Oriol Mena, amb el quart millor temps, i en la categoria Challenger de buguis, segona posició per Eduard Pons i Jaume Batriu. També en motor, la Federació Internacional de Motociclisme ha anunciat la creació de la primera Copa del Món Femenina Indoor. En aquesta primera edició, la competició constarà de dues proves, una a Barcelona el 2 de febrer i l'altra a Stavanger, a Noruega, també el mes de febrer, serà el dia 8. Acabem en tennis, eliminació de Novak Djokovic als quarts de final del torneig de Brisbane, a Austràlia, després de perdre davant el nord-americà Reilly Opelka, número 293 del món, en dos sets, 7-6 i 6-3. No ha començat gens bé la temporada tenística per Novak Djokovic.
I si et sembla, acabem amb la pregunta que fem avui als nostres oients, Sergi.
Si Olmo i Pau Víctor finalment no poden seguir jugant, serà un èxit? Donem dues opcions. Sí, objectiu assolit. Si finalment poden seguir jugant, he dit no poden, eh? Poden seguir jugant, serà un èxit? Sí, objectiu assolit. No, tot plegat és un sainet.
Doncs ja sabeu que podeu votar a l'enquesta que tenim penjada a Twitter i respondre a la pregunta. I a més, entre els participants, entre les vostres respostes, hi haurà premi amb l'Oriol Corral. Sergi, saps de qui és l'aniversari avui?
Avui és 3 de gener.
Ramon Salmurri.
Home.
Fa anys esperàvem que passés per aquí amb unes pastetes, però no, es veu que estava massa ocupat fent vacances, no sé on para, però ni un missatge a tu. Igualment el felicitem des d'aquí, que descansi, que a partir de la setmana vinent ja tornarà a la seva frenètica activitat. Gràcies, Sergi.
Fins ara, adéu.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Ferran Correas, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja et vam saludar, bon any, tot i que vam, pràcticament podríem dir que vam fer el raïm plegats la tarda del 31 de desembre. Gemma Herrero, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon any a tu també. I l'Oriol Domènech, també aquí. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Sònia.
Ve més de gust parlar d'Artel o de Dani Olmo?
Avui de tot. Serà una prova divertida.
Us ha sorprès
avui
més el que ha passat amb Artel o el que està passant amb Olmo?
Bueno, lo de Artel es como la cirereta, ¿no? Ya es lo de, venga, el circo. Pues venga.
Las dos cosas son esperpèntiques.
Bé, doncs de seguida en parlem de tot plegat i insisteixo, entre els que participeu a la pregunta del dia, avui un de vosaltres s'endurà unes sabatilles esportives Duo, que els ha trobat per dona, home i nen, 100% vegà, conscient i sostenible.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa.
I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imparant en tot moment.
Si les coses van mal de despensa...
I ho dèiem, hi ha dos noms propis que marquen l'actualitat del Barça. Dani Olmo, com cada dia últimament, i Tomàs Hertel. Futbol i bàsquet, bàsquet i futbol, un el volen molt i a l'altre no l'han volgut quan han detectat el soroll del Palau. Laia Tudel, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I a la distància, l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
Com ho tenim, això? Bona tarda.
L'Ernest, que de seguida ens acompanyarà aquí a l'estudi, però que ha estat seguint la roda de premsa del representant de Tomàs Hertel, que ha donat la seva versió de tot el que ha passat a les últimes hores. Ahir deixàvem el programa amb Hertel volant de la Xina cap a Barcelona i, finalment, no fitxarà pel Barça. Laia, a aquesta hora de la tarda, Dani Olmo i Pau Víctor estan inscrits? Fes-me un titular, que ara de seguida ho ampliarem, eh?
No, no estan inscrits a la Lliga i pel que arriba de la Lliga i també de la Federació no sembla que hagin d'estar inscrits les pròximes hores, mínim, com a mínim, et diré.
Però el Barça, què diu? Que ja té la feina feta, eh?
El Barça diu que ja ha fet la feina perquè avui ja ha arribat tota la totalitat dels milions que faltaven dels inversors i que, per tant, ja han pogut enviar el justificant de que han rebut aquest ingrés i ells la documentació l'han enviada tota, ja.
Doncs aquesta és la situació de Dani Olmo, que ara de seguida ampliarem amb el Xavi Campos i la Laia Tudel, però, Ernest, si et sembla, ens fas també un petit flash del que ha passat a les últimes hores i per què hem arribat a la situació actual, que és que les 24 hores després d'haver decidit i concretar el fitxatge d'Artel, finalment el Barça s'ha fet enrere.
Doncs el resum seria que la secció de bàsquet volia Tomàs Hertel i que la junta directiva, amb el seu president al capdavant, recollint l'anhel del poble del Palau Blaugrana, han parat l'operació per les repercussions que això pogués tenir. Per tant, doncs, el representant i el jugador tenien coll avall perquè havien parlat amb tothom de la secció de bàsquet que això anava endavant. Josep Cubells li havia donat la paraula que ell posaria la cara perquè això anés endavant i després s'han hagut de fer enrere. El problema és que el representant és prou hàbil com per veure que això podia passar i havia col·locat el seu jugador i la família dalt d'un avió i va haver un moment en què ja no era possible fer-se enrere i, per tant, ens hem trobat Hertel avui, ens ha convocat aquest matí a l'aeroport per també com a mesura de pressió, però el cert és que és el Barça qui s'ha fet enrere.
Doncs així estan les coses pel que fa a Hertel. Si et sembla, Ernest, et deixem marge perquè vinguis cap aquí, cap a l'estudi, ens expliques en calma i els puguem sentir, i aleshores serà el moment d'opinar sobre aquesta situació. Fins ara, Ernest.
Som-hi, fins ara.
Passant 11 minuts a les 7 de la tarda, el Salva Pou ens posa Paul Weller perquè estiguem una mica calmadets tots. Sí. Música fineta, diu ell. Perquè
és veritat
que hi ha hagut molt estrès a les últimes hores a Can Barça i a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Tots plegats ens hem de tranquil·litzar amb aquesta situació que, segons el Barça, doncs, està controladíssima.
A la redacció d'Esports, a veure, vivim amb passió la feina, però...
Sí, vaja, sí, hi ha hagut cert estrès aquesta tarda. Però, tu sobretot que no has passat de la primera ronda, però has tingut tarda moguda amb l'escala èxtric dels companys de la tarda, sí, amb la Carot i companyia.
Veus, he volgut treure tot l'estrès allà i es veu que m'he passat. No, eh? Anava massa fort amb escala èxtric i el cotxe sortia de la via.
Esperem que no s'ha sortit de la via el Barça, que continua pendent. Avui havia de ser el dia clau i, sí, i ara em diràs que potser és demà el dia clau.
Mira, ja no et diré res.
No em diré, d'acord?
Perquè
fins aquí ha arribat el programa.
Ens expliquem el que ara... A les 7 i 12 minuts sabem, i ja està, i no farem de futuròlegs.
Per una situació així necessitaràs una mica d'ajuda. Xavi Campos, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè entre tots dos ens heu d'explicar ara mateix el mapa de situació del cas Olmo i Pau Víctor.
A veure, tot allò que dèiem ahir, que el Barça, quan vam fer la consulta, ens deia avui estaran inscrits els jugadors, doncs de moment no ha passat. Uh-huh. Dani Olmo i Pau Víctor, com et deia abans, segueixen sense estar inscrits a la Lliga, perquè els van desinscriure el 31 de desembre i no es tornen a inscriure. L'única novetat d'avui és que el Barça ja ha rebut tots els diners que estaven esperant, l'ingrés dels milions que faltaven d'un dels dos inversors, que recordeu que per aquesta operació dels seients VIP, els inversors que participen, doncs un és de Dubai i un altre de Qatar, doncs bé, faltava un dels dos, una quantitat una mica menys de 30 milions d'euros. Avui ha arribat cap a les dues de la tarda, una mica abans de... No, passades les dues de la tarda ha arribat aquest ingrés, i explicant que les oficines del Barça, on ja havia reunida doncs, la porta i directius, quan han vist ja aquest ingrés, hi ha hagut doncs, moment d'aplaudiments i de celebració.
Una pregunta, l'ingrés per què és important?
Perquè la Lliga et demana el justificant que tu tens els diners al compte. Que
la Lliga,
moltes altres coses.
La Lliga no s'ha fiat.
Amb les anteriors palanques de Barça Estudios i Barça Vision...
No, clar, però de tot
aprenen. Per això ara no se'n refiava.
No van arribar mai els diners.
Clar,
doncs,
per això.
Ara
però hi ha canviat alguna norma perquè ara siguin necessaris els diners i abans no?
No.
La confiança.
Han perdut la confiança.
La confiança no és una norma per...
I la comissió delegada de la Lliga.
Per donar validesa a un contracte o no.
La Comissió Delegada de la Lliga també ha canviat.
No, ells es basen en els precedents, que com que tu ja encara deus aquells diners que no encara falten diners a Barça Studios, aquell acord, doncs diuen, escolta, no volem que torni a passar, no?
Llavors... Presentes els papers d'una operació que diu que cobraràs tants diners i com a mínim el que volen veure és un percentatge d'aquests diners
al teu compte.
Que ja has celebrat, eh?
Digue'm,
ho han celebrat.
Han celebrat, home, tu diràs...
Aplaudiments, cava...
No, home, cava no, home, no, de dir, ja els tenim! No, una mica així. Molt bé, llavors ja podem enviar tota la documentació. S'ha enviat tota la documentació, pel que diu el Barça, a la Lliga, que és qui ho estava esperant. I a partir d'aquí, el Barça què està fent i què ha estat fent des de llavors? Esperar. L'únic que ha fet és esperar, perquè estan esperant la resposta del Barça i la... de la Lliga i la Federació Espanyola per... veure d'entrada que validin del tot l'acord i a veure si els tornaven a donar la llicència federativa per Dani Olmo i Pau Víctor. A la Lliga hem estat consultant insistentment aquesta qüestió, perquè el Barça està esperant i diem si està esperant és que deu ser possible, i la Lliga diuen que no poden tornar a inscriure amb la normativa, no es pot tornar a inscriure a aquests jugadors. El que sí que estan fent és revisar aquesta documentació, perquè un cop validin aquest acord, el que al Barça sí que li podran donar el fair play i segurament arribarà aquesta norma 1-1 per aquest mercat d'hivern de fitxatges, és a dir, que tu pots fitxar amb normalitat, el que es diu. Mira, això ho tindrà.
Nicole Williams ara, no?
Per tant, si per exemple...
Bé, és que ho comentava ahir. Bé, és que es pot produir que no tinguis Olmo, però puguis fitxar Nico Williams. L'altra cosa és que Nico Williams vulgui venir, però...
I la federació...
Si tu ets lliure de fitxar el que vulguis, diríem.
Exacte.
Excepte Dani Olmo.
Excepte Dani Olmo ni Pau Víctor. I la Federació Espanyola, que és l'organització que té les fitxes federatives, el que diu és que ells no faran ni una passa, no faran res sense que hi hagi l'hoquei de la Lliga. I per tant som en el mateix punt que el 31 de desembre. És que la Federació Espanyola i la Lliga no canvia.
Ja has ensenyat els diners.
Sí, però dic la posició de la Federació i la Lliga no ha canviat.
No.
Perquè la Lliga no et deia si veig els diners...
Ara ets més a prop de l'1x1.
Sí, sí, però això és... O sigui, tu pots tenir l'1x1.
Sí, sí, no.
Jo et dic en el mateix punt de Dani Olmo, per inscriure o no Dani Olmo. Ara, el Barça... ells mantenen, de moment no han tancat encara, com a mínim oficialment, no ens traslladen aquesta que estigui ja descartada o que donin per perduda aquesta opció de la Lliga i la Federació. Ja no, tampoc diré aquesta paraula. Però sí que esperen una resposta de Federació i de Lliga. Amb l'hora que és, difícilment, no? Pot arribar avui? Potser sí. Però en qualsevol cas, el que sí que cada vegada sembla més clar és que el Barça està preparant una altra, no descarta obrir la via jurídica, que és una de les vies que vam ja comentar des de l'inici, perquè és una via mitjançant la qual el Barça el que demanaria és tenir una cautelar.
El Barça està a l'espera de notícies. Un cop la Lliga els digui as a bèstia, tot i que la Lliga pot considerar que amb el comunicat del 31 va ser molt clara, però en qualsevol cas, ara quan rebi aquesta... quan analitzi aquesta documentació i aquest ingrés de diners que el Barça ja ha enviat, i vi una resposta al Barça, aleshores tindrem explicacions del club que fins al moment tots aquests dies públiques no n'han tingut.
Això és el que expliquen des del Barça. Sí, quan es resolgui la situació de les llicències de Dani Olmo i Pau Víctor, confia en que en positiu apareixerà Joan Laporta i farà una compareixença pública per explicar detalls i donar explicacions des del punt de vista del Barça del que ha passat aquests últims dies, aquestes últimes setmanes. Diria que també està previst que comparegui en cas que la resposta de la Lliga i de la Federació sigui negativa, i a partir d'aquí segurament també es donaran detalls de quin és el pròxim capítol de tota aquesta història, que segurament tindrà a veure amb els tribunals.
Perquè les opcions del Barça, de seguida parlarem amb un protagonista que ens pot orientar cap a què pot fer el Barça, però bàsicament li queda la via judicial.
Sí, de demanar aquesta cautelar basada en què, amb la interpretació de la normativa. Una normativa que et diu que el 31 de desembre, si no havia generat el fair play, s'acabava el contracte, en aquest cas de Dani Olmo i Pau Víctor, i no podies tornar a inscriure, i a partir d'aquí, doncs, segons com apliquis i interpretis la normativa de les llicències i de la Federació Espanyola, doncs el Barça creu que sí que pot tenir opció, com a mínim, aconseguir aquesta cautelar.
A tot això, el Barça s'ha entrenat aquest matí, Olmo i Pau Víctor ho han tornat a fer amb normalitat, i la situació d'Olmo, ens deies, crec que era ahir, que estaven esperant una mica el desenllaç també per posicionar-se, però clar, no ho deuen estar bé, no ho està passant bé.
És que l'entorn d'Olmo estava com nosaltres, una mica, bé, espero que amb més informació ells, que estaven esperant aquest dia límit que el Barça s'havia marcat d'avui, i per tant deien, bé, esperem a demà si realment la resolució és positiva com tenia esperances el Barça, però és cert que avui Quan ja has vist que tot això s'està complicant bastant, el que sí que podem dir és que el jugador i el seu entorn més pròxim no ho està passant bé, com ens podem imaginar? Vull dir, s'imaginaven ser en una altra situació i ara mateix en una altra realitat, sobretot per les informacions que li havia dit al Barça. El seu representant, un dels seus representants, Andy Vara, ha fet una entrevista a Fabrizio Romano, a X, i crec que és... no sé si d'ahir a la nit o al matí, però vaja, era abans que passés tot el que ha passat avui, i allà sí que es mostrava el representant com molt dòcil amb la posició del jugador amb el Barça, dient que Olmo vol ser aquí, que ell ha fet sempre ha estat el seu somni d'estar al Barça, que ell ha fet molt esforç, ho ha esperat molt poder tenir aquesta oportunitat, i diríem que no anirà amb males intencions, vull dir que s'hi posarà molt bé el que calgui i el que hi hagi. El que passa que ja dèiem ahir que les opcions que té Olmo si no queda inscrit a la Lliga doncs són poques, realment, i que li ha de posar molt bona voluntat i que pel que diu el representant d'aquesta entrevista la posarà per no perjudicar molt econòmicament el Barça.
Això sí que seria un gran gest de barcelonisme.
Quedar-se aquí. Sí, ho dèiem ahir, un acte de bona fe bastant important. No, quedar-se aquí 6 mesos, sobretot no trencar el contracte.
Es pot buscar un equip que el vulgui 6 mesos, que accepti que només el pot tenir 6 mesos. Això es pot fer.
Però vull dir que no tenim cap dubte que un jugador estranger o que no fos català,
probablement
avui hagués executat la clàusula i estaria en un altre club. Un jugador com Dani Olmo, amb el mercat que té, podria anar a qualsevol dels millors equips del món cobrant el que li deu al Barça i cobrant a sobre una prima de traspàs, un nou contracte.
Va, que us veig amb moltes ganes d'opinar. Ara, de seguida, el Xavi Campos ens fa sentir el que ha dit avui Flick. El Xavi, quan el 31 al vespre el trucàvem, des del Tot Costa Campos, tu deies, sobretot espero que això es resolgui abans que hagi de parlar Flick, doncs s'ha confirmat.
O que algú aparegués abans que Hansi Flick i no ha passat.
Ha acabat passant el que ja intuíem, que és que li tocaria menjar-se el marró d'atendre els mitjans de comunicació sense cap altraveu del club. Ara de seguida el sentim, però Ferran, Gemma, Oriol, ja heu sentit quina és la situació ara mateix. Què en penseu?
El mateix que pensava el dia 31, que bé, que es nota molt que no hi ha un CEO, que no hi ha un director general, que no hi ha un vicepresident econòmic, que sí, que hi ha bona voluntat, però al final, ara parlant de si al final la Lliga no els dona la llicència i han d'anar a jutjat, a un tribunal, jo no sóc jutge ni advocat, però si tu el que presentes és que hi havia una causa de força major, no?, que és el que s'agafa molt al Barça perquè el dia 25 era festa i el 26 i el 28, 7 i 28 era cap de setmana, etc, etc. No sé, jo crec que un jutjat podrà dir sí, ja, però és que ha tingut des del setembre per resoldre aquesta situació. Per tant, no sé si jo un jutjat també ho veig complicat. Sí, bueno, s'ha improvisat, el Barça ha anat sempre al límit des dels que aconseguia els avals fins ara, i arriba un moment que pot sortir malament i sembla ser que ara pot sortir malament, tot i que si continues parlant amb el club, i jo tinc algun WhatsApp de fa poc, et continuen dient no, estem intercanviant documentació encara i encara no està tot perdut.
Perquè tu estaves convençut que hi havia un pacte.
Jo estava convençut que hi havia un pacte.
Però la Lliga, quin sentit té que faci un comunicat com el que va fer a les 9 de la nit del
un pacte de previ a que es filtri la informació?
Perquè jo crec que hi havia un pacte secret i una vegada surt a la llum pública...
La Lliga es veu obligada d'alguna manera a dir no he fet cap tracte de favor pel Barça.
I el Barça es veu obligat a dir que no hi ha cap pacte. És que, a més a més, me'n recordo que
el dimarts.
Quan estàvem parlant i surt aquesta moratòria o pacte, com li vulguis dir, ja ràpidament es diu es resoldrà el dia 3. O sigui, coincideix amb les informacions que rebien en aquell moment de pacte de 72 hores amb el dia 3, que seran 72 hores. És a dir, existia alguna cosa que es va trencar pel que sigui, perquè jo m'imagino que perquè va sortir a la llum pública i una vegada va sortir la Lliga havia de reaccionar, perquè és que si ara al Barça li donen la llicència que no sé, per Dani Olmo espero que sí que li donin, però ho veig complicat, Clar, la Lliga com ho explica? Aquest és el problema. La Lliga ara com ho explica? No sé. Com ho explica o com aconsegueix que els altres clubs no impugnin partits?
Difícil, difícil. És que Arte té una solució molt complicada.
Sí, diu, sí. Mira, és el que hi ha i us aguantais.
Això no ho acceptaran.
Per això, que, com ho fan?
Però és normal que els altres clubs no ho acceptin. Perquè jo estic sentint aquí gent que és molt... tertulians que són molt culers, que diuen no, és que el Sevilla i el Betis i l'Atlètic de Bilbao que van contra el Barça... Doncs que les normes són per tothom igual. Hi ha molts equips que tenen molts problemes per inscriure jugadors. El Betis va tenir que desfer-se de Fekir, de Jose per 3 milions perquè no li podia pagar la fitxa, el Sevilla igual... Vull dir que hi ha molts equips que tenen problemes econòmics, que no poden inscriure jugadors, que han de traspassar els seus millors jugadors, i per tant el que no poden dir és, escolta, el Barça i ens ha enganyat un parell de cops amb palanques que no han existit... És normal que els altres clubs estiguin a sobre del que passa amb el Barça, i no és que vagin en contra del Barça. Tu... És el que ha dit Simeone avui, és que tots els clubs han de seguir les mateixes normes.
T'ho compro per gairebé tots els clubs, excepte precisament pel Sevilla, perquè les normes són igual per tothom, però l'any que els anaven a baixar a segona no els van baixar a segona, i tenim una Lliga de 22. Sí, ja fa molts anys, sí, però en un moment donat no van ser igual
per tothom. Però en els últims 2-3 anys han hagut de traspassar jugadors que per ells eren importants, que no els volien traspassar, per tema de fair play.
Sí, sí.
I el Barça quan jugues ha traspassat per tema de fair play. Vull dir, si tu tenies aquest problema, que el saps des del mes de...
Griezmann, no? Griezmann va sortir-se a dir per
aquest problema. Tu el tens des del mes de setembre. Perquè l'altre dia vaig veure per xarxes que el dia que surt la porta en conferència de premsa, un periodista, Sergi Escudero, ja li va preguntar, diu, escolta...
No, des del primer minut ho sabies. Sí,
per una baixa de llarga durada. Però com ho fareu per inscriure l'abans del 31 de desembre? Una pregunta que en aquell moment podia semblar absurda o irrellevant, i es va demostrar que era una pregunta interessant. I el Joan Laporta va dir, bueno, no us preocupeu, perquè per aquella època ja estarem amb l'1-1. Ha estat 5 mesos i has hagut de reaccionar a una setmana vista. Amb una venda de VIPs, amb el que vam comentar la setmana passada, que van activar Jorge Méndez perquè traspassés a Nico González aquest mercat d'hivern. No et pots reaccionar això una setmana. I és el que comenta el Ferran, la falta d'un director general que estigui sobre els temes de fair play... A mi el que em sembla és rocambolesc arribar a aquesta situació a dia d'avui, quan des del 1 de setembre saps que necessites estar l'1-1.
El que expliquen és que amb Nike tot es resolia i després va ser que la Lliga no et va comprar la idea que amb el nou contracte de Nike es resolia el tema del
fair play. Però que Nike no funcionaria, jo crec que des de principis de desembre, com a mínim...
Això
al novembre.
Al novembre, a finals de novembre, ja ho saben.
Aquí quan parli la porta, no sé si serà avui o serà demà...
Com avui no crec que demà.
Avui ja...
Avui ja no cal.
Avui ja no, que ens avisin.
Potser no va barba. Vostre.
Home, no serà tan llarga la roda de premsa. Jo crec que la faran demà al matí si la fan, no?
Potser, però potser no va, depèn de com estigui el tema, potser no va a Barbastro. Però no, el que volia dir és que llavors ella ha d'explicar, jo diria que hauria d'explicar tot bé, per exemple, què va passar amb Nike. O sigui, per què, segons diu el club, la Tebas li va assegurar que hi havia prou amb la primera renovació i després es va fer enrere, doncs ha d'explicar per què.
Gemma, em queda per sentir-te tu.
Jo és que estic al·lucinant. O sea, mira que... En fi, era com deia el Ferran. O sea, des de que van arribar al poder, des d'aquella primera nit dels avals a última hora de la matinada, és que tot ha sigut així. Tot. Absolutament tot. Hi ha hagut un moment, incluso, que fins i tot, que feia gràcia. Feia gràcia. La gent aplaudia i a la gent feia moltíssima gràcia que s'arribaran bueno, a l'últim moment, al toque de la campana, i se tanquessin operacions. I en algun moment se l'havien de pegar i se l'han pegat ara. I a mi el que m'estranya d'ara és el relat que s'ha impost, que s'ha imposat, que és el de... bueno, és que una vegada, un cop que la Liga va fer el comunicat de que no, el 31, he sentit i he llegit en diferents mitjans lo del dia 3, el dia 3, el dia 3, el dia 3, perquè se l'ha inventat el Barça el dia 3. Perquè la Liga, o sea, les normes estaven claríssimes. Era el dia 31 i el dia 31 et van dir no. I ara és el dia 3. I ara ja estic sentint que, bueno, a lo millor no el dia 3, bueno, a lo millor el dia 5, i la porta va esperar o esperarà a que diguen en la lliga què per parlar. El que Flick ja hagi tingut que sortir avui com primera veu del Barça en tot el que està passant, quan el fitxatge estrella, l'únic de la temporada, no està inscrit, a mi em sembla una vergonya. Una vergonya. Però és lo de la patada i tentatí, això, la patada per adelante, i molt, me temo moltíssim, moltíssim, que ara el relat, vamos, són los clàssicos d'ayer, hoy y siempre. Ahora surtirá la puerta con el madridismo sociológico, desde Madrid nos roban, los de Madrid hay que ver cómo son, y surtirán y si, amb tot lo que está pasando, si la gent es queda en això, es más tonta de lo que creía. Porque el Barça, com hem parlat aquí fa un moment, i com es porta parlant des de fa estona, o sea, tenia des de setembre. O sea, lo sabían. Que tenien que aconseguir els diners i uns ingressos i no han sigut capaços. I jo ja no crec que sigui per com deien, sí, el CEO, el sí, però és incapacitat. Uh-huh. És incapacitat i la sensació de que com la porta ho porta tot, absolutament tot.
No tens estructura i ell, efectivament...
Incapacitat.
Ho ha de gestionar absolutament tot i és evident i que en aquest cop no se n'ha sortit.
Els tripijocs les han funcionat fins ara i s'han sortit de la curva.
Dos quarts de vuit del vespre i ara la Gemma en parlava. Flick avui ha hagut de comparèixer la prèvia del partit de demà a les 7 de la tarda al camp del Barbastre, eliminatòria de Copa del Rei, però les preguntes bàsicament, Xavi, han anat pel costat de Dani Olmo, òbviament.
6 sobre 10.
Encara?
Sí, encara.
Encara hi ha algun
fet el recompte, bé, tampoc han estat tantes. Però vaja, si ha aparegut Flick...
Has de descomptar la del club.
L'he comptada, l'he comptada.
Has de descomptar la del club, que haurà estat el Barbastre.
6 de 9.
66%. Però abans de fer aquesta roda de premsa, Flick ha estat amb Joan Laporta, que ha anat expressament acompanyat d'alguns directius. No sé si de Deco corre per aquí aquests dies.
No.
Sí, ahir... jo crec que està aquí ja.
Ja ha tornat. Sí, ja ha arribat.
Ja ha tornat. Jo crec que hauria d'haver estat el primer d'entrenament, el director esportiu. I avui, més amb una situació com aquesta.
Avui no l'hem vist a la ciutat esportiva, diria. Però vaja, Joan Laporta sí que s'ha presentat una mica abans de la roda de Hansi Flick amb alguns directius de l'àrea esportiva i s'han reunit amb Hansi Flick per explicar-li en primera persona la situació del cas Olmo. N'havien parlat abans de les festes, ha explicat l'entrenador del Barça, i després de trobar-se amb Laporta, Flick ha fet una resposta més o menys política, més o menys preparada, diu que se centra en la seva feina, que aquesta no és la seva feina, la de les inscripcions d'Olmo i de Pau Víctor, que això ho ha de fer el club, i que hi confia, tot i que avui no ha amagat que no li agrada el que està passant amb Dani Olmo i Pau Víctor.
If I be honest to you, so I think also it's I was not happy about this situation.
Si et dic la veritat, no estic content amb aquesta situació i els dos futbolistes evidentment no estan contents amb el que està passant. Però som professionals i hem d'acceptar-ho. Hem de continuar treballant fort. Sempre sóc optimista i també ho sóc ara. Hem d'esperar que el club faci la seva feina i quina decisió es pren.
Explicat que ha estat parlant aquests dies amb Dani Olmo i Pau Víctor, que és normal que estiguin inquiets, incòmodes, que ho estan passant malament, però que vaja, que està convençut que el que volen tots dos és continuar al Barça, que no pensen en altres alternatives.
Positiu i optimista també sí. Flick, que segurament és el que li trasllada al Barça, però a aquesta hora de la tarda no està solucionat. Ens queda per sentir, i en parlàvem abans, de... el que diran altres clubs. Doncs mira, avui n'hem tingut un exemple. Això és el que pensa Simeone.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
Les normes són les mateixes per tots, una clara advertència que estaran, i ja ho sabem, atents a la resta de clubs i ja s'entén com segurament ho estaria el Barça amb algun dels seus competidors. Si la Lliga respon negativament a la inscripció d'Olmo, la Federació Espanyola de Futbol tampoc no farà cap moviment, i ens preguntàvem avui què passaria. La situació tindria recorregut a la via judicial? Doncs tinc en línia el Cristian Zarroca, advocat expert en dret esportiu. Cristian, hola, bona tarda.
Hola, Sònia, bona tarda.
Ara aquí en parlàvem de les possibles alternatives. Si el Barça, la Lliga i la Federació li diuen no, des del punt de vista jurídic, quin recorregut té el cas?
Home, doncs la situació, òbviament, no és la millor. Arribar fins a aquest moment en aquesta situació, això implica pues, que segurament el cas no s'ha gestionat de la millor manera possible i que pues, l'única via de solució és la via judicial o la via administrativa, que crec que no s'ha parlat gaire de la via del Consejo Superior de Deportes, però sembla que són les úniques vies si es confirma que la Lliga i la Federació doncs, no fan marxa enrere.
Perquè la via del CCD, exactament, quina via seria?
Sí, és una via pues, que jo crec que no s'ha parlat i fins i tot no s'ha plantejat fins ara, encara que el fet que el Barça al darrer moment del dia 31 doncs demanés aquesta llicència pels jugadors, el que fa, no sé si de forma voluntària o no ho van fer, és obrir una porta a que el Consejo Superior de Deportes, com a òrgan revisor de les decisions en relació amb les llicències de les federacions, doncs pugui recórrer davant aquesta instància, que com sabeu no és un òrgan judicial, no és la jurisdicció, sinó que és un òrgan administratiu i pot resoldre en via de recurs una possible denegació de la llicència quan es faci oficial.
D'acord, aquesta seria la via del CCD i és veritat que s'ha parlat força més d'anar directament a la justícia ordinària, que probablement és el que tingui el Barça preparat per si la Lliga li diu que no. En aquest cas, què pot defensar el Barça?
Bé, en aquest cas tenim el precedent de fa molt poc, del mateix cas, no?, que es va demanar aquesta cautelar i es va denegar. La diferència ara, o sigui, quan es va denegar fa una setmana, més o menys, la decisió del jutge es va basar en que la inscripció del jugador es va fer per substitució d'un altre jugador que estava lesionat i que tu, quan estàs excedit del límit, aquesta substitució és temporal, no és fins tota la temporada, sinó que abarca un període de temps, no?, que acabava el 31 de desembre. Llavors, el Barça el que deia és que la posició de la Lliga era una posició d'abús de domini i que un cop inscrit s'havia de permetre aquesta inscripció durant tota la temporada, i el jutge va dir que no, que si estàs excedit aquesta és una substitució només. Que ara l'argument podria ser que el club ha acreditat dintre del termini que ha presentat la documentació necessària per augmentar el límit, llavors no està excedit sinó que sí que podia inscriure i que, per tant, aquesta cancel·lació de la llicència doncs, no s'ajusta a dret i potser per aquí és una mica la diferència entre el cas de fa una setmana, doncs estaves excedit segur, i el que va passar el 31 de desembre, no?, que entenc que el Barça defensarà que tot es va presentar en termini, la documentació, etcètera, etcètera. No? Jo crec que per aquí és una mica la petita diferència que pot haver, perquè el plantejament del cas és similar, realment.
Sí, perquè la normativa el que diu és que si tu has inscrit un jugador en una temporada i un cop se li dona de baixa no el pots tornar a inscriure. I explica que això no pot passar, no sé què, hi hagi un cas de força major, que en parlàvem aquí abans. Creus que apostar per defensar que és un cas de força major, per exemple, els bancs no tramitaven el dia 1 de gener, podria tenir recorregut?
Jo ho veig complicat, perquè al final, per voluntat pròpia teva, t'has esperat fins a últim moment, i la força major està definida com un cas imprevist o que encara que l'haguessis pogut preveure, no l'haguessis pogut evitar, no? I jo crec que no es dona en aquesta situació, perquè tu sabies quan acabava el termini, sabies les opcions que tenies i per decisió teva t'has esperat fins a últim moment. Llavors, jo crec, i és opinió, o sigui, no sabem després el que pot passar, potser hi ha coses que no tenim informació, però pel que sabem, té pinta que força major no n'hi ha.
Un cop el Barça presenti la demanda, quants dies pot trigar un jutjat en donar-te la cautelar aproximadament? Ja sé que...
No, t'anava a dir, o sigui, en casos normals poden trigar fins i tot setmanes. En temes així mediàtics, podem dir, jo crec que aniran ràpid.
És a dir, podria ser que Olmo pogués estar per la Supercopa. Sí, el Barça presenta demanda...
Clar, Supercopa l'ha de presentar, primer...
l'ha de presentar dilluns.
L'ha de presentar dimarts, que dilluns
dimarts,
és festiu.
Dimarts és festiu, tens raó.
Dimarts, i el primer partit de semis és dimecres.
Dimecres
potser,
és difícil.
Amb sort si corren molt, corren a la final si arriba el Barça, no?
És molt difícil, depèn del jutge, o sigui, el Barça pot demanar que se li doni la cautelar sense escoltar l'altra part, no? Inaudita parte, que es diu, sí. Però això el jutge ho pot negar i pot dir, no, fem una vista, com es va fer fa una setmana o dues setmanes, i llavors s'allargaria una mica més. Per això no és òptim arribar a aquesta situació i dependre de decisions de tercers, no? Perquè tu has tingut temps, en principi, per solucionar-ho abans i ara estàs deixant en mans de jutges o d'autoritats administratives la decisió final sobre el tema, que no seria final, perquè això després sempre es pot recórrer, i això poden, el que parlàveu abans, no? Pot ser que altres clubs, després, si un jutge dona la raó al Barça o al CSD, després podran recórrer aquesta situació, no? Llavors, ja arribes a... Quan et fiques a la via judicial, pues ja estàs una mica expenses del que pugui dir un jutge i que es pugui recórrer, i és una inseguretat una mica constant, no?
Cristian Zarroca, expert en dret esportiu, advocat que ens ha il·lustrat de quines poden ser les següents tasques que faci el Barça per mirar de poder fer jugar Olmo, sempre i quan la Lliga els digui que no, que encara estem esperant la resposta, potser hi ha sorpresa i ho veurem. Cristian, moltes gràcies.
Gràcies, Sònia, bona tarda.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Minuts i seran 3:15 del vespre, i avui us preguntàvem si Olmo i Pau Víctor finalment poden seguir jugant, si seria un èxit per vosaltres, i teníeu dues opcions: sí, objectiu assolit; no, és un sainet. Oriol Corral, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests dies hi ha molt moviment a les xarxes, no sé si aquest ha estat el cas de la pregunta d'avui, com ahir,
sí? Sí,
un moviment similar, eh?
Moltes respostes i també vots molt repartits entre les dues opcions.
I com ha quedat la situació?
Ha acabat guanyant el no és un sainet amb un 53% dels vots i un 47%, per tant, per sí és un objectiu assolit.
Doncs em sembla significatiu que gairebé la meitat de l'audiència, si al final estan inscrits, donarà per bo tot el que ha passat, que és el que ens comentava ahir aquí el Jordi Grau, que tot el que està passant no és cap novetat en el mandat de Laporta, perquè malauradament en portem unes quantes d'operacions d'aquest estil. Però em crida l'atenció.
Va, poder inscriure un jugador un èxit?
Sí, per això era la pregunta, exacte.
Així estem.
Per això trobo significatiu que hi hagi un 47% de vots dient que sí, que és, haurà quedat l'objectiu assolit, tenint en compte, imagino que tenen en compte les circumstàncies econòmiques que viu el Barça.
És que la paraula èxit per inscriure un jugador em sembla una mica...
Clar, tu creus que si ara la Lliga truca al Barça i diu... Vinga, va, us ho acceptem. No hi ha aplaudiments, celebracions...
A l'U de Gas, a Canadetes. Estar contents no és el mateix que sigui un èxit. Estaríem contents tots perquè si Daniel no pot jugar seria una gran decepció. Però estar contents no vol dir que sigui un èxit.
Et diré que em sembla molt respectable el teu vot, que clarament seria no, però que hi ha un 47% de l'audiència del Tot Costa que pensa que sí, que també són igual de respectables.
Perquè després dius objectiu assolit. Llavors, si ja ho maquilles una miqueta.
És que no
sí,
hi cap.
Si hi ha un èxit, objectiu assolit. Sí, sí. Va, llegeix-nos algunes respostes que potser li donen arguments a l'Oriol, que ara mateix no entenc com pot ser un èxit.
Respostes també de tota mena. Comencem amb l'Òscar Hernández, que diu que no és un èxit una feina que s'hauria pogut fer uns mesos abans fent la feina ben feta i no fent el dropo força a Barça. En Jordi, creu que evidentment que és un èxit de Laporta i el seu equip. En Marc Jordà diu que la gestió de Laporta està sent un despropòsit i només la bona voluntat d'Olmo ens pot salvar del desastre econòmic. Culer emprenyada diu que serà un èxit rotund. Un mes de Laporta, encara que us pesi amb tot i tothom en contra,
veieu, si és que...
els d'aquí i els d'allà, si ho torna a fer, és un geni. En Danielín diu que més que un sainet és una negligència fitxar-lo a l'agost i no arreglar la situació fins al desembre. I quan sembla que ho arreglen, fora de termini. En Goku, 119, creu que és pitjor que un sainet, com amb Xavi, amb Koeman, el camp, Barça Vision, els avals, les comissions, etc.
Bé, doncs queda clar que hi ha molta gent crítica, però també hi ha gent que considera que si ho salven, doncs ja sabeu que hi ha qui, de fet, era la pregunta d'ahir, i aquí dona molta responsabilitat en tot el que està passant també a la Lliga i a Tebas.
Que la Porta té uns...
La Portianos.
15.000, 20.000 vots assegurats.
Sempre. La Porta té la Portianos.
Li sentia ahir a Emilio Pérez de Rozas que deia que si demà hi ha eleccions a Can Barça, la Porta guanyaria.
És possible, bastant possible.
També és cert que
si és demà després de que no t'accepti molt,
però és que no hi ha una alternativa clara. No hi ha una cap d'oposició clau, una alternativa clara. Hi ha Víctor Font i som un clam, però...
Però cap d'oposició clàssica hi és.
Sí, home, és Víctor Font.
Clar, que va treure 15.000 vots a les últimes eleccions.
Jo no només és per dir... No surt Víctor Font fins ara, tampoc ha fet un pas, ha fet els comunicats, però vaja, no sé si...
Va fent rodes de premsa, avui ha tornat a fer un comunicat... Hotel.
No només és per el tema de l'oposició, sí o no, sinó jo, a mi cada vegada em sembla més és com el trumpismo. O sea, da igual lo que passi, da igual lo que diguin, da igual les mentides que facin, da igual. O sea, hi ha una colla i té uns... Bueno, té un pozo, té una classe de gent que li dona exactament igual. Trump, 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 la porta. Són secta.
Bé, en tot cas hauríem de comprovar unes eleccions, això no ho podem saber, és la sensació que podem tenir o no de si hi hauria molta crítica o no a Joan Laporta.
Hi haurà eina per comprovar-ho, que és una moció de censura.
Que de moment ningú no ha proposat tampoc el que proposava el... És que diré una altra vegada...
Som un clam, sí.
El nou clam, anava a dir. El que proposava Som un clam era la dimissió directa del president, però no
de moment ningú ha dit que s'estigui preparant cap moció de censura.
Si jo el món el poden inscriure, no creieu que algú es mourà? Per presentar un museu, no? Amb la quantitat d'oposició que hi ha...
És possible i que no sigui ni Víctor Font ni Camprubí Montal, sinó que sigui...
Normalment algú... Exacte.
Doncs veurem què és el que passa, perquè insistim, de moment continuem com érem ahir i abans d'ahir i l'altre i el dia anterior, que és pendents d'un pas més per saber aleshores què farà el Barça. Vull dir que el tema no sembla que s'hagi d'acabar avui. 7:45 del vespre, fem una petita pausa i encetem un altre tema que ens ha portat el dia d'avui, que és el cas de Tomàs Hertel, que pel matí fitxava pel Barça i hores després ja no fitxava.
Catalunya Ràdio us desitja bon any. Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Siga ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking News. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Però on anirem?
Embarcarem la majoria d'animals i els portarem a vendre a l'Amèrica del Nord.
Salvin la meva família!
Em dic Pipatel. Vaig naufragar. Ara estic en un bot salvavides, tot sol, amb un tigre. Envieu ajuda, sisplau.
La vida d'en Pip. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La Fina té 87 anys. Quan es va jubilar, va aprendre a llegir i a escriure.
¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe yo? ¿Con B? ¿Quina lletra le de posar?
L'Àngel va ser el seu professor en una escola d'adults.
Un dels seus objectius era treure's el carnet de conduir.
I sí, sí,
ella se'l va treure.
A Catalunya hi ha 128 centres públics d'aquest tipus, com el de Girona.
Ara mateix em sento que tinc moltes capacitats per aprendre més.
Treballava de 7 a 2, llavors sortia de treballar i veia cap a estudiar.
El meu objectiu, aprendre molt.
Escoles on aprendre que obren nous horitzons.
En el nostre cas, inclús tenim alumnes que viuen al carrer.
Que jo ara, jo miro i jo veo farmàcia.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Escoles d'adults. L'oportunitat de seguir aprenent.
Dissabte a les 10 de la nit.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets. I som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Sal d'inici, toco una bola per primer cop, com Britney Green, volem deixar petjar del joc. Palau blaurana tot ple, ple de com a com. Tothom espera per veure si és good or wrong. Fem pick and roll.
Ha arribat a l'Ernest Macià amb moltes ganes de xerrar, normal, perquè el cas s'ho mereix. Ernest, hola de nou.
Ei, ara ja, estem?
Ara ja hola, aquí. Abans, deixa'm acomiadar l'Oriol Corral. Oriol, avui fas tu de mà innocent, bastant més innocent que l'Olear, que és la que habitualment ho fa, i ens dius qui ha guanyat aquestes duo, que recordeu que són Calçat Urbà, Perdona, Home i Nen, 100% vegà, conscient i sostenible.
Doncs qui s'endú les duo és en Jota Alfons 5.
Jota Alfons 5, per tu aquestes duo, un dels que imagino ha respost, no sé si positivament o negativament a la pregunta, però que ha respost a la pregunta d'avui. Gràcies, Oriol, fins ara.
Gràcies, adeu.
Ara sí, Ernest, si el cas Olmo denota un punt d'improvisació, tampoc queda enrere aquest cas Ertel. La secció, dèiem ahir que vindria avui a passar revisió mèdica, Ertel aterrava aquest matí a Barcelona. Fins i tot ha parlat donant per fet el fitxatge, però ja, jo crec que minuts després que ell parlés, ja començava a circular, compte, que es frena, i s'ha parat fins al punt que és que no el fitxaran.
Sí, jo crec que els del bàsquet, el que serien Navarro, Peñarroya, Mario Bruno Fernández, s'havien autoconvençut que era un jugador que podia anar bé,
i Josep Cubells, el director esportiu, doncs, qui sóc jo per contradir-los, anem a totes. I el representant del jugador ens ha explicat bé que Josep Cubells li va dir que ell posava la cara perquè això aniria endavant. Tothom sabia que era un tema bastant controversial que vingués aquí Tomàs Hertel. Però aparentment la secció de bàsquet en bloc estava a favor, i de fet Peñarroy havia parlat amb Hertel, i segons el propi Hertel, doncs ara ho sentirem. Doncs tot anava bastant bé, si et sembla. Sentim el primer moment, fa res, mitja horeta, de Tomàs Hertel en relació al fet que bé, ha rebut trucades dels que realment manegen el tema del bàsquet al Barça, que el volien.
Yo estaba muy ilusionado de venir aquí, muy feliz. Yo creo que era una segunda oportunidad para ambos. Yo creo que podría haber ayudado a un fútbol club Barcelona que está muy mal este año. He tenido esta conversación con el entrenador y con Juanqui para reconducir mi carrera a un gran club como el Barça. Y bueno, pues llego aquí, aterrizo aquí y recibo esta noticia. Pues triste.
Tan convençut n'estava que, de fet, avui Joan Peñarroya diu que l'ha trucat a Tomàs Hertel demanant-li disculpes en nom del club, perquè realment ningú del club l'ha trucat. Suposo que no estan ara per respondre missatges, tot i que ho haurien de fer. La qüestió és que, segons el propi Tomàs Hertel, només Joan Peñarroya l'ha trucat. El Barça el volia, però la que evidentment es va començar a veure la reacció, no a les xarxes només, sinó a l'entorn, jo crec que la junta directiva ho va parar, i llavors doncs es va haver de menjar les seves paraules el Cubells, el Mario Bruno Fernández, que estava al mig, doncs també, tot i que ell de fet l'han deixat bé, Mario Bruno Fernández, ell al capdavall és una corretja de transmissió del que vol el bàsquet, però aquí hi ha hagut la descoordinació, un club presidencialista com el Barça, d'un president que diu que para el cop i els altres que doncs s'han de fer enrere.
O sigui, és a dir, les versions més o menys coincideixen, eh?
Sí, sí. Després hi ha la partida d'escacs del representant, que veient que això pot passar, ell s'afanya a pujar dalt de l'avió el seu jugador, però no només el jugador, sinó la família i els nens, que això dificulta el fer-te enrere, perquè quan el club el truca, diu, mira, la porta o la junta directiva ens diuen què hem de fer, no? L'altre ja els té dalt, diu, ja no el puc localitzar. I llavors ens truquen nosaltres, els mitjans de comunicació, perquè avui al matí estic a l'aeroport. És a dir, per seguir pressionant.
Sí, perquè Hertel, aquest matí, probablement ja havia rebut un missatge del representant dient, compte que es poden fer enrere, tu surt digues, allà i sí, digues sí. Que ja està fet.
I aquest matí ha sortit dient que estava molt il·lusionat, que bé, que anava a passar la revisió mèdica i tal, i ells ja sabien doncs, una miqueta aquesta partida de què anava. No hi havia res signat. Això pot ajudar el Barça, però sí que hi havia un bitllet comprat, que el Barça li ha comprat el bitllet al jugador. I ara, evidentment, la família denunciarà el Barça, o almenys ho està pensant. La idea és que sí que ho faci, però a nivell de contracte signat no n'hi havia cap. Per tant, doncs bé, aquí sí que això juga una miqueta a favor del Barça.
Ara ho pregunto a la taula, però Ernest, et deixem marxar perquè a les 8 comences a l'exclusió digital la transmissió del París-Barça.
És tan intens tot que me n'havia oblidat que hi ha bàsquet, és veritat.
És curiós perquè Hertel el van baixar d'un avió i ara l'han pujat a un altre.
Que per cert, mira, d'això de que el van deixar tirat a l'aeroport d'Istanbul, ha dit qui va ser el culpable, o ha donat a entendre. Ja sí que bixos. Perquè tothom al club també se l'emportaven, vull dir, en principi el sentit comú, no? Però va ser Saras qui els va dir, aquest tio no ve, després del que ens ha fet, no puja al nostre avió, i va pujar l'endavant.
Ens quadra que fos Saras.
Jo soc molt de Saras, però jo crec que aquell dia es va equivocar.
Sí, sí, perquè a més era en pandèmia, vull dir que...
Sí.
Ernest, gràcies.
Vagi bé.
Vinga, va, ara sí, us deixo opinar a vosaltres. És un altre circ, per dir-ho així, però també és cert que probablement aquí l'errada, més que fer-te enrere en el fitxatge, és anar-lo a buscar de primeres, no?
I si el vas a buscar, que entre els 3 o 4 que han mogut aquest fitxatge, el Navarro, Mario Fernández, el Joan Peñarroya i el Cubells, Josep Cubells, que cap dels 4 recordés com va sortir aquest jugador del club. Perquè l'Ernest deia, l'Ernest abans d'entrar a l'estudi, en el moment que va sortir el nom d'Hertel, tots els meus amics que van al Palau i que segueixen el bàsquet, es van sorprendre tots. Però quin ridícul, però què fem aquest tio, la gent rajant d'Hertel...
Que va marxar malament del Barça, m'ho explicava ahir l'Ernest, va marxar malament del Madrid, el va deixar fora la selecció francesa, vull dir que no és un jugador fàcil.
Aquest jugador va ser deslleial amb el Barça, perquè va negociar la rescisió de contracte que el Barça li anava a donar, deixant entreveure que se'n anava a Estambul, que per això va viatjar amb el Barça, per això que anava al Fenerbahçe, enganyant el Barça, perquè després anava al Madrid, quan ja ho tenia tot fet amb el Madrid. És que un jugador com aquest, i que després de marxar al Madrid... Em sembla que tampoc no va ser gaire cordial amb el Barça, amb algunes declaracions. Per tant, un jugador com aquest... És que no sé com a cap dels quatre se li podia ocórrer que no podia venir aquest jugador aquí.
És el que deien. És el mateix que el futbol. És lo del, en una empresa, en executius professionals i portat d'una manera professional, coses com aquesta no haurien de passar. Però és que el Barça no és un club professional. El Barça, com va dir el seu president, és un club familiar. I, bueno, pues, aquestes coses en les famílies passen, que és un desastre.
Ara, el Barça, per no quedar malament el jugador, l'alternativa que tenia era, un cop està presa la decisió, veiem que el Palau s'enfadarà a tothom, però deixem-ho estar. Però, clar, probablement hauria estat pitjor, perquè ja veiem avui, per exemple, una nota de la penya blaugrana Meritxell, que és un habitual del Palau, que deixava en clara la seva oposició a aquest fitxatge.
És que jo crec que aquest cas, si és, si com sembla, qui ho atura és el propi Laporta en persona, del qual estic segur, crec que el més sensat en aquesta, sí, sí, en aquest cas és Laporta. Perquè, com deia l'Oriol, a mi també, o sigui, i els amics em deien, però què és això, que torni a Hurtel? És que no és el mateix cas. Tampoc tenen el mateix rebombori. Però és com si Figo tornés un dia al Barça de futbol. O sigui, com si el Barça de futbol, uns quants anys després de que Figo marxés, digués, no, ara torna.
És veritat que al bàsquet hi ha més intercanvis Barça-Madrid.
Sí, per
però,
no,
clar, en el cas d'Hurtel, jo crec que l'episodi final marca molt.
És que te la va jugar. És que l'Oriol. Anava al Fenerbahçe, deia que anava al Fenerbahçe i no era veritat. Se n'anava al Madrid. Te la juga ell i m'imagino que el representant.
Sí, sí.
Però, clar, és increïble que ningú